sobre la dimensió. Hola a tothom, estem bastant capficats amb el que representa en aquests moments la intel·ligència artificial pel món que estem creant. Un munt d'oportunitats per ser més productius, fer previsions de futur gràcies a les dades, però hem de ser conscients que hi ha riscos. D'una banda, les dades que hem de fer servir per alimentar els nous models de la intel·ligència artificial han d'estar prou bé. No poden tenir ni biaixos ni prejudicis. Insistim moltíssim en això i, per tant, cal una certa regulació. Però el principal risc de la IA també està en el medi ambient. Aquests models entrenats amb moltes dades consumeixen energia i moltíssima aigua. Al futur tothom parlarà d'això. Com podem fer una IA més sostenible? De moment, al pop-up d'avui hem convocat un oceanògraf.
Fer córrer un model climàtic, perquè necessito saber com evoluciona el clima, cal que aquest model no estigui perjudicant també el clima, no? Per tant, i s'està reflexionant des del punt de vista dels satèl·lits, des del punt de vista dels supercomputadors, hi ha un estudi molt bo que va sortir del BCC fa poc en aquest sentit, i des del punt de vista de l'intel·ligència artificial, i tant perquè consumeix moltíssim, per tant, reflexionar una miqueta abans, cal, necessito aquesta eina, òbviament, si la necessito, endavant, però fer una reflexió de si cal o no obrir l'aixeta, no?
Joan Llor, juntament amb el Barcelona Supercomputing Center, van crear pel Sonar una instal·lació aquí, just aquí, sobre la dimensió desconeguda de l'oceà. També connectarem amb els Estats Units, des d'on la periodista de dades, Carme Peiró, ha fet una investigació.
Fent una recerca, com has mencionat, d'IA i de comunicació al Centre Tecnològic pel Govern de la Universitat d'Alban.
Els dos busquen la manera d'ensenyar les dades perquè les entengui tothom. Això se'n diu visualització de dades. I avui farem un pop-up que va d'IA i canvi climàtic.
Pop-up amb Mariola Dinarès. Què pot fer la IA amb el canvi climàtic? Pop-up IA. Al present. Aquesta novena temporada trenquem els tòpics de la intel·ligència artificial i t'expliquem el que hi ha. Pop-up amb Mariola Dinarès.
Els del Sonar són realment llestos i saben que un dels llocs més bonics i impressionants i complets de Barcelona és el pavelló Mies van der Rohe. Des de fa algunes edicions, quan hi ha festival, fan el Sonar Mies. Això és Liquid Strata, el que us presentem ara. És un clar exemple com, per exemple, les tecnologies o la IA poden unir persones i talents de diverses disciplines, en priori, que diríem, abans les consideràvem allunyades. Un oceanògraf, col·lectiu artístic, científics, científiques del BSC, i el més fort, explorant un oceà, un lloc que l'oceà totalment desconegut. Ara hauria de sonar una mica el Twilight Zone, que és la dimensió desconeguda. En Joan Llort és un oceanògraf i actualment està investigant també al Barcelona Supercomputing Center de Barcelona. Hola, Joan.
Hola, què tal?
Clar, tu estàs aquí d'explorador una mica, no?
Sí, d'explorador fora del meu confort, fora del laboratori, sí.
I en un lloc molt minimalista, dic que és la casa somiada per tothom, no? No es vegin cables, però això dificulta les coses, però bé, ara ho veurem, això que has fet. Com ha anat l'experiència d'aquesta convivència amb diverses disciplines?
He de dir que la vaig buscar jo, cosa que no és comú, per tant no em puc queixar. Vaig iniciar contactes amb artistes pel fet de volia buscar explorar altres maneres de comunicar la ciència, perquè molt sovint trobo que estem una mica encasellats en la manera com es comunica la ciència i també per poder parlar a adults i audiències que d'altra manera igual no s'interessarem per la ciència. No?
Per tant, estem totalment alineats perquè aquest programa el que vol és acostar-ho a tothom, coses que tècnicament a priori són difícils, però què ens vols dir a Liquid Strata? Què ens dieu?
Aquí volia parlar, la meva única condició que he posat als artistes era parlar d'aquest ecosistema que es diu el mesopelàgic, o els americans li diuen The Twilight Zone, que queda com ben molt bé, i es diu així perquè està entre 200 i 1.000 metres, arriba molt poca llum, és la llum crepuscular és el màxim que arriba. I aquest ecosistema, que és molt desconegut, s'està encara coneixent, però va ser fins al 2014 que es va fer una primera estimació i es va arribar a la conclusió que el 90% dels peixos del món estan allà i que és la biomassa més gran d'animals és la que es troba allí. Són peixets molt petits, que no són aptes per consum i que, a més, cada dia i cada nit pugen i baixen a la superfície i se'n van fins a les profunditats. I això és la migració més gran del planeta, que passa cada dia en tots els oceans del món i que, de fet, no la coneixem perquè no hi ha documentals, no hi ha vídeos i no la podem veure.
És a dir, no és un lloc físic concret del món, sinó que tots els oceans tenen això.
És tota la capa que hi ha entre 200 i 1.000 metres, per tant, està en tot l'oceà global, que no sigui costa. Has d'estar prou lluny de la costa perquè hi hagi 1.000 metres, però sí, per la zona més pelàgica és global. Sí.
És desconeguda i, a més, està patint, no, crec?
No està patint ara mateix. però està en perill. I aquí és on jo trobava molt important comunicar la ciència ara, i no d'aquí uns anys quan potser ja estigui acabada. Una de les coses boniques d'aquesta obra és que és una obra inacabada, és una obra que té forats, i té forats perquè el coneixement científic quan s'està fent té forats i té preguntes i hi ha una part de misteri, no? Però jo trobo que cal parlar-ne ara perquè és ara on tenim encara la possibilitat de no explotar-la. Les indústries pesqueres estan proposant de pescar peixos d'aquests petitets per fer-ne farines per piscifactories, les indústries farmacèutiques també estan interessades per l'omega 3 i la mineria profunda també tindria un impacte molt gran. I són tres temes que s'estan discutint ara mateix a nivell internacional, perquè com que són aigües internacionals no hi ha llei. Ara mateix s'està definint el que es diu el Tractat Internacional d'Aigües Obertes, i per tant és un tema que té un efecte directe en la diplomàcia i en la política que s'està decidint.
Clar, i en canvi el ciutadà de peu no s'està enterant de res, no?
No estan entrant de res, però estem menjant més salmó que els nostres avis, per exemple. No? I aquest salmó ve d'aquestes piscifactories i està fet per aquestes indústries. Jo trobo que tot es pot portar a una mica al dia a dia, i no per això vol dir que siguem responsables. Jo no m'agrada dir això, no som els responsables. Hi ha responsables que estan molt clar qui són i que no tenen cap ganes d'ajudar, però sí que nosaltres estem beneficiant aquests responsables, en certa manera, amb el que comprem, amb el que deixem de comprar, i simplement cal veure què menjaran els nostres avis, i no menjant salmó, menjant peixos del Mediterrani, petits, però de fet molt més bons i molt més sants.
Parem a parlar del teu fill que tens aquí, que has amagat tots els cables, no? Quan parlem de dades, clar, ens imaginem una cosa freda, i aquí les dades es presenten en forma de música, de llums, de leds, i fan una mica d'espectacle, no? Clar, no sé, científicament, clar, com ho heu fet això? Com ho heu parit? I és aquesta la idea? És un tema de visualització de dades?
No només. O sigui, el divertit... Aquí hem treballat en un estudi que es diu Entangled Others, que està format per Sofia Crespo i Felek and McCormick, i ells són internacionalment coneguts pel seu tractament de xarxes neuronals i intel·ligència artificial. El més divertit d'aquí és que aquí no ho podien fer, el que ells fan. I no podien fer...
Estan coses de natura, també. He vist, sí, sí, el cas de Batlló, van fer els visuals... Totalment. I tot això.
Estan molt interessats en el medi natural, és aquí on ens hem entès moltíssim. Sí, són submarinistes, estan interessadins i tenen molta feina feta sobre l'oceà, però aquest ecosistema és tan difícil d'observar que ja tenim molt poques dades. Tenim les dades que estan en puntuals, que no en tens cada dia, no hi ha manera d'observar aquest volum 3D de l'oceà, no? I és per això que si us fixeu, no és una pantalla contínua, és una pantalla que té forats i que és de baixa resolució i que és una cosa com petites finestres del que hem anat observant. Llavors aquí ells van veure que no podien aplicar les seves metodologies normals, i la cosa va ser molt més interessant perquè llavors el que vam fer és que vam traduir el coneixement científic en un model, o sigui, aquí a darrere hi ha un model de partícules que explicarem avui a tarda a les 3 més D del sonar, un model de partícules que aquestes partícules poden enganxar, desenganxar, es trenquen, quan ve un peixet se la menja i canvia la seva flotabilitat. Tot això és el que nosaltres fem en els models climàtics. Aquí hem fet un model, però que no té un fi climàtic, no té un fi de quantificar, té un fi estètic. Però al cap i al fi hem treballat de la mateixa manera com treballem a la BCC.
Clar, però científicament parlant, Liquid Strata forma part també d'aquestes investigacions que estàs fent via BCC? És a dir, tu quan has fet això, o ja eren resultats que ja havies tret, o, bueno, saps el que et vull dir?
No, això ens hem basat en resultats publicats, en feina publicada. Jo el que trobo interessant és fins a quin punt acaba la ciència i en quin punt acaba l'art. O sigui, totes aquestes dades que hem utilitzat són dades públiques, són d'accés públic, tothom les pot fer servir. Per què? Per llei, tota la ciència que es publica finançada públicament, hem de publicar les nostres dades, estan totes en línia. Llavors jo el que també volia plantejar és fins a quin punt no podem utilitzar aquestes dades per fins que no siguin científics, i fins a quin punt això també ens aporta un coneixement i una aproximació a l'ecosistema que pot ser tan útil, no dic que substitueixi, simplement que pot ser tan útil com l'aproximació científica. De fet, les imatges grans que es veuen a l'obra estan entrenades amb imatges de microscopi, o sigui que hi ha una capa d'intel·ligència artificial aquí, que és com la capa final. Llavors, amb l'oceanografia, igual anem una mica més retrasats per aquest fet que hi ha menys dades. També està passant que s'està utilitzant, com està passant tots els àmbits, s'està utilitzant de vegades quan no cal, i de vegades s'està utilitzant de maneres meravelloses, fent coses que abans no es podien. O sigui, jo crec que falta una mica de temps per acabar de veure a on realment serà útil i afegirà alguna cosa que no teníem, i a on simplement era millor seguir amb l'estadística que teníem.
Clar, el tema és això, perquè hi ha gent que fins i tot arriba a dir que la IA és estadística avançada.
Bueno, ho és, clarament. Si ho van desenvolupar els estadístics fa uns 40 anys, sí, clarament. Per mi hi ha una altra cosa important que, almenys en l'àmbit de la comunitat científica del clima, s'està debatint, que és el consum de recursos d'aquesta investigació. No? I ja ens passava, això ja ens passava amb la supercomputació, és a dir, si jo he de fer córrer un model climàtic perquè necessito saber com evoluciona el clima, cal que aquest model no estigui perjudicant també el clima, no? Per tant, i s'està reflexionant des del punt de vista dels satèl·lits, des del punt de vista dels supercomputadors, hi ha un estudi molt bo que va sortir del BCC fa poc en aquest sentit, i des del punt de vista de la intel·ligència artificial, i tant perquè consumeix moltíssim. Per tant, reflexionar una miqueta abans, cal, necessito aquesta eina, seriament, si la necessito, endavant, però fer una reflexió de si cal o no obrir l'aixeta, no?
Clar, és que és gran consum d'aigua i d'energia, les dues coses, no?
Sí, sí, sí. Jo els números aquí no els tinc, però està clar. El BCC, per exemple, el nou supercomputador, és un dels més eficients del món perquè està... té un sistema de refrigeració que és innovador i, a més, tota la electricitat que ve de fonts renovables. Uh-huh. Però tot i això és un consum molt important i per tant, és simplement plantejar-s'ho i justificar que val la pena fer-ho. No?
Aquests dies també estic parlant molt, no, de la geopolítica de la IA i de la tecnologia que s'està concentrant en molt pocs, no? I també això és un fet que està passant. No?
Sí, sí, totalment. S'està concentrant en pocs i ens està afectant a tots, perquè a Talavera de la Reina estan a punt d'instal·lar una... macro servidor, li dic així, amb un consum d'aigua en una regió on l'aigua no és que sigui gaire abundant. Per tant, és un debat que ha de ser un debat públic, jo trobo, i de fet, a Alemanya aquest mateix centre de dades no es va instal·lar perquè la societat va dir que allò no s'instal·lava allà. Per què s'instal·la a Talavera? Pues no ho sé, però són temes que tot ho haurien de decidir entre tots, jo trobo.
Per al teu currículum has estat a diversos punts del món, no? Barcelona sempre es diu, no?, que és una ciutat que mira el mar, però el tracten bé, el mar?
No, bueno, no. No sóc jo qui dir-ho, perquè jo
formo... Tu coneixes els oceans.
Sí, sí. Jo, més que tractem bé els pescadors, per exemple, és més la pregunta que m'importa, no? O sigui, més portar-ho a veure que forma part de nosaltres, forma part de la nostra cultura. O sigui, el fet que els pescadors de Barceloneta o de qualsevol altra ciutat de Catalunya estiguin desapareixent, a mi em sembla gravíssim, això. I té una implicació econòmica, té una implicació sobre el clima, té mil implicacions... I potser ens hem de focalitzar més aquí, perquè fent això, de fet, acabarem tractant potser més bé el mar. Però trobo que és molt important entendre que tot el canvi climàtic o tot el que estigui passant al medi ambient, de fet, és, al final és un efecte sobre els humans. I ens hem de preocupar molt perquè els humans que tenen més desigualtat o que estan sofrint més, sofriran molt més. Per tant, a vegades quan sento de protegir el mar o salvem les balenes, em fa una mica de mal perquè penso que hi ha gent que està patint moltíssim. Per què posem una cosa en de l'altra? No?
És el que tu deies abans, que tampoc no els ciutadans ens demana com fer molt i les decisions són com més amunt, no?
Bueno, jo trobo que sí. Jo soc molt de crear un discurs una mica d'odi. No, això no és gaire políticament correcte, però trobo que durant massa temps, i de fet està demostradíssim, que el concepte de carbon footprint, el concepte d'empremta de carboni, és un concepte creat per una petrolera, per agafar la seva responsabilitat, trencar-la en mil trossets i dir, no, la culpa és vostra, no és meva que estic fent petroli i enriquim-me d'aquesta manera, la culpa és de tots vosaltres. I trobo que caiem molt fàcilment, no? És el mateix tema del reciclatge. L'empresa que domina el reciclatge a Espanya és la principal productora de plàstics a Espanya, per tant, està molt interessada en que hi hagi, plàstics. Potser el problema és la producció, no és el residu.
Ai, mira, que siguin envoltats d'aigua. No sé si estàs perquè sempre estàs envoltat d'aigua, tu.
Molt
a gust, no? És que és preciós, el Més Van Der Rohe. Mira, ja per acabar, digue'ns una dada que digui aquesta... En te la tens de memòria? Alguna dada concreta d'aquí, va.
En tinc moltes. Va. Bé, per mi la més interessant és que això és la migració més gran del món. I la segona és que aquest ecosistema absorbeix 20 gigatones de carbó a l'any, que això pot no voler dir res, però per fer-vos una idea és l'equivalent a 6 vegades tots els cotxes del món. O sigui que preservar-lo potser valdria la pena, però ho dic jo, no sé.
Doncs jo sí, gràcies per la feina, gràcies.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
Preguntes freqüents. La IA escalfa el planeta?
Joan Mas, director del SIDAI i cap de l'àrea digital d'Eurecat.
La intel·ligència artificial ens porta en una situació una mica paradoxal. D'una banda, la intel·ligència artificial i els algoritmes que hi ha darrere de la intel·ligència artificial s'utilitzen per fer que nosaltres siguem més eficients energèticament, per optimitzar, per exemple, el consum energètic de les empreses o fins i tot de les cases, el consum domèstic. Però, per altra banda, tots els algoritmes i tots els ordinadors i processadors que hi ha a darrere de la intel·ligència artificial que fan possible que la intel·ligència artificial, per una banda, ens ajudi a ser més òptims des del punt de vista de consum energètic, com deia, aquests equipaments i aquests ordinadors i aquests processadors també fan un consum energètic molt elevat. I això ens porta a una situació paradoxal que dius, ostres, potser el que guanyo per un cantó, potser ho estic perdent per un altre. S'estan buscant solucions alternatives, com pot ser, per exemple, intentar que els nostres algoritmes siguin més eficients, és a dir, puguin fer la mateixa feina i ens puguin donar els mateixos resultats requerint menys capacitat de còmput. Una altra via és potser doncs, tenir dispositius electrònics, semiconductors, que requereixin menys energia. I per tant, doncs, aquí també s'ha d'investigar des del punt de vista de la física. Hi ha altres tecnologies, la quàntica probablement també ens ajudarà. Avui al Congrés doncs, hi haurà una ponència que explicarà la possibilitat de utilitzar sistemes de comunicació òptica, que també són molt més eficients des del punt de vista electrònic, i una visió una mica futurista, i és de per què no podem instal·lar centres de processament de dades utilitzant satèl·lits a l'espai, no?
Bé, la Carme Peirós, periodista d'experta en ètica, en intel·ligència artificial i activista de dades, pionera del periodisme digital a casa nostra i capficada en explicar bé les dades per a la ciutadania des de la Fundació per a la Visualització i la Transparència, una organització sense ànim de lucre que té finalitat de transparència i retiment de comptes, sobretot amb l'administració, però una mica més enllà. Va, i connectem via videoconferència perquè ara mateix està als Estats Units en un període d'investigació. Carme, què tal? Com estàs?
Doncs amb molta emoció de trobar-me amb tu, amb vosaltres, i molt bé, aquí per Albany, la capital de l'estat de Nova York, que és difícil. Hi ha molta gent aquí als Estats Units que ni tan sols sap que Albany és la capital de l'estat de Nova York, es pensa que és la ciutat. Doncs aquí fent una recerca, com has mencionat, d'IA i de comunicació al Centre Tecnològic pel govern de la Universitat d'Albany.
És a dir, que estàs treballant amb dades i intel·ligència artificial, no?
Podríem dir-ho així, en plan ràpid i clar, sí. Sí,
bé,
sí.
Avui estem parlant de medi ambient i de visualització de dades en aquesta temporada especial que li diem Pop-up IA. Com d'importants són les dades, Carme, amb les que treballem perquè apliquem intel·ligència artificial i els resultats siguin ètics, transparents i el màxim de verídics possibles? És important, no?, com hem treballat aquestes dades. Com ho podries explicar això per tots els públics?
Uau, és importantíssim perquè els sistemes automatitzats o algoritmes, per dir-ho ràpid i senzill, no? Sense tecnicismes, es nodreixen de dades, de grans quantitats de dades, el big data que hem sentit a parlar sempre, i la majoria de vegades aquestes dades són dades del passat, perquè són tant volum que no són dades del present. I segons com s'hagin recollit aquestes dades, doncs això provoca els mencionadíssims biaixos, no? I que tinguin les dades biaixos pot provocar i està provocant molts errors i riscos de discriminació en diferents col·lectius, de desigualtats, de bueno, tots aquests problemes que, si es tenen en compte des de l'inici de la creació del sistema algorítmic, doncs, i s'intenta mitigar aquests biaixos perquè donin menys errors, doncs potser tindrem una tecnologia molt potent que ens ajudarà moltíssim en tots els nostres processos diaris i professionals i tot, i serà molt eficient. Però a hores d'ara això s'ha de controlar moltíssim. I tu parlaves de transparència, parlaves de moltes altres coses que encara ara no existeix, i per tant és molt complex aquest moment, perquè podríem dir que és un moment de transició en el que estan passant moltes coses. S'ha de posar la mirada, aquesta mirada ètica, respectuosa, responsable, molt a sobre de tots els sistemes aquests tecnològics que, sense cap mena de dubte, ens ajudaran moltíssim en els propers anys, però que ara, diguem-ne, que estem encara under construction, no?
Clar.
S'ha de fer més.
Diríem, Carme, que des d'Europa s'ha fet la primera regulació, o està en marxa la primera regulació mundial de la intel·ligència artificial, i estem parlant, en el programa ho hem parlat diverses vegades, que hi ha molts sistemes, no? El xinès, l'americà. Ara que estàs als Estats Units i que ja fa algunes setmanes que hi ets, de quina manera veuen la regulació? Perquè és veritat que les grans empreses que ens estan portant, per exemple, la IA generativa, com Microsoft, com Google, com Meta, o sigui, OpenAI, evidentment, estan posant la marxa i van com molt a sac dient que sí que s'estan preocupant, però, clar, no sé, quin és el teu, diríem, termòmetre de fa molt temps que et dediques a tot això, de la transparència?
Mira, havia de caure aquesta pregunta, ja que estic aquí, i és algo que jo he preguntat per la meva curiositat professional. Depèn amb la gent que parlis. Hi ha molta gent que està a favor de que mira Europa amb certa enveja, de dir, ostres, potser aquesta llei no és superperfecta, potser ningú està d'acord, però és un primer pas que ens agradaria tenir aquí. De fet, hi ha estats aquí, com l'estat de Califòrnia, que és més avançat en aquesta mena de regulacions. També tothom està bastant d'acord en que Biden va presentar, crec que va ser octubre, novembre de l'any passat, un marc estratègic on no és pròpiament una llei com la que tenim a Europa, però sí que ja és marca, ei, aquests frameworks on no ens podem anar ni ens podem passar, tot i que no, encara no està del tot desenvolupat, és un primer pas, i òbviament hi ha la part més interessada del mercat en el que hi ha aquestes reticències a posar límits al camp, no? Del que és el negoci, la venda. Estats Units és un país de mercat, de consum, que també és un país dels més desenvolupats tecnològicament perquè no han posat mai fre, no? I sempre nosaltres des d'Europa mirem aquí en el sentit de dir, uau, fixa tot el que és aquest Silicon Valley, com ens emmirallem també, no? Pues tot té els seus pros i contres, però sí que aquí s'està mirant amb certa perspectiva d'aplicació, potser d'una altra manera, no? més soft, la nostra llei com a pionera, no? La llei europea, no?
Sí, però en aquelles èpoques que tu, per exemple, que ets de les primeres, no? Que vas començar a putinejar, diríem, internet a casa nostra, evidentment l'era hippie no tornarà, no? És a dir, que amb tecnologia la regulació ara comença a ser ja molt imprescindible, no?
Bastant imprescindible. L'era hippie en la que tots ens pensàvem que tothom seria bo i que podríem col·laborar i tot seria open i el soft open i tot aquell moviment també dels hackers, del hackerisme en el sentit de compartir...
Ètics,
de tal.
Sí, hackers ètics, això, sí.
Ha estat, o sigui, benvinguda la gent que ho va viure com nosaltres, però que quedi en el record perquè és, òbviament, això és un altre territori i més intel·ligència artificial que promet molts, molts beneficis, no? I el problema serà com des dels governs això es fa una mirada ètica i com es regula el que una companyia vengui el seu producte a una administració pública, a un govern local o el que sigui, i que l'administració realment tingui una mirada ètica d'exigir a la companyia de que si passa alguna cosa, no, la responsabilitat és compartida o el que sigui, no? Totes aquestes derivades de la utilització de la IA, que, insisteixo, és necessària, ens portarà molt benefici, però a hores d'ara encara no és perfecta i està provocant molts mals funcionaments, molts riscos, molts...
Sí, sort que hi ha també activisme, no? I de gent que va dient mireu això i que intentar com una mica aturar en la mesura del possible. Evidentment estem en un món connectat, per tant tu, connectada també, no pares, has estat i heu estat treballant en Catalunya en dades, heu fixat en la sequera. Ens expliques aquesta iniciativa, que és una iniciativa també de visualització de dades que ens ofereix l'administració pública moltes vegades i que vosaltres les agafeu i les poseu bé perquè la ciutadania pugui fer-les servir.
Exacte. Doncs des de la Fundació Visualització per a la Transparència, som una non-profit creada ara fa 4 anys, el 2020, i nosaltres tenim una, a banda dels projectes que treballem, treballem els projectes fundacionals, en el que la Fundació posa el seu temps, posa els seus recursos, inclús els diners, sí, que, el que tenim, no? A disposició de gent que vulgui aprendre a com comunicar les dades, a com visualitzar-les, no? I llavors nosaltres vam començar aquesta iniciativa amb les dades obertes, perquè la nostra finalitat sempre és treballar amb dades obertes, i el que proposem és que reimaginar les dades obertes de Catalunya, no? Com es podrien visualitzar, no? I sabem... No, i
són conscients. Aquelles dades que ja hi són, que ja de per si l'administració té, potser volcades, no sé com, però sí.
No, sí, i té datasets, i té portals de dades obertes, i les explica a la seva manera, però són potser moltes vegades una explicació més per a tècnics que no per al públic en general, no? I nosaltres reconeixem, per exemple, l'Agència Catalana de l'Aigua, en el cas de que deies de la sequera, doncs ha fet una excepcional visualització amb les seves dades, però el que nosaltres, en aquesta reimaginació, proposem, agafant la manera que ells han intentat visualitzar aquestes dades, fer-ho encara més senzill.
De fet, vosaltres reimagineu les dades de l'administració catalana a partir d'una eina col·laborativa, no? Que es diu Observable Framework.
Exacte.
Doncs sí, mira, ara ho podem veure. Ara podrem veure de quina manera podeu accedir a aquestes dades.
Exacte, doncs aquí estem dient, no, que les dades estan obertes i nosaltres hem creat aquest web de la sequera, no?
L'estat dels embassaments de Catalunya.
I llavors, bueno, doncs podeu comparar com ho presenta l'Agència Catalana de l'Aigua i la manera més senzilla que nosaltres hem trobat de representar tots, en aquest cas, la capacitat d'aigua dels embassaments, no? per diferents embassaments.
O sigui, a principis de juliol, quin era l'embassament més ple? Seria dia la Baells, no? La Baells?
Exacte, uh-huh. Aquest, no? I aquí tens diferents mides, el nom de l'embassament, tens el percentatge, tens la capacitat de la quantitat d'aigua i després aquí pots veure l'evolució de les reserves en l'últim any, no? El dedicar-te a explicar amb dades és una especialització que requereix tants anys que no te l'acabes. O sigui, a Barcelona estàvem organitzant el primer congrés de periodisme de dades el 2012 i som el 24 i encara s'ha d'aprendre moltíssim. I imagina quan arribi el moment de comunicar les dades o de comunicar els resultats dels algoritmes d'IA que estan manegant el món. Ara parlem de datasets una mica controlats encara que tinguin milers de fileres. Quan haguem de comunicar els outcomes, els resultats del que dona un algoritme, en certa manera, no sé com ho farem, s'està ja pensant en això, però comunicar-lo d'una manera senzilla, no? Perquè, òbviament, els papers científics...
Clar, el volum de dades augmentarà moltíssim, no? Perquè cada vegada diu, necessiten un munt de dades per entrenar els algoritmes, no? La transparència en això serà
difícil. Serà una manera senzilla d'explicar que, almenys, els resultats aquests, quins resultats donen aquests algoritmes, quan es puguin explicar, perquè, com ja saps, no? Les caixes negres, l'explicabilitat és un tema encara pendent i tot.
Tu creus que això acabarà aprovant una llei realment que es faci obligatori que tothom expliqui de quina manera ha entrenat l'algoritme o no arribarem en aquest moment?
No ho sé, jo crec que això ho veig molt difícil, aquesta sí, no? És pregunta de trivial.
Hauria de ser així, no?
Perquè hi ha moltes casuístiques, moltes aplicacions, moltes regulacions, cada país és un món, vull dir, saps? Per posar-nos d'acord amb una llei a tota Europa, imagina el que hem trigat i encara no està tothom d'acord, no? Uh-huh. O sigui que...
Doncs ja per acabar, dir-me, has après alguna cosa aquí als Estats Units o ja anava sobrada?
No, ni molt menys. Oh my God, he d'aprendre moltíssim encara. Aquí estan molt posats en el tema de la intel·ligència artificial. Jo, sobretot, en el Center for Technology and Government, on he estat a la Universitat d'Albany, m'he focalitzat molt en tot el que és la IA que posen el govern americà aquí en diferents àmbits i he après moltíssim. I aquí hi ha uns experts increïbles que m'han obert la mirada i el meu pas per aquí ha estat essencial en el que és la recerca que porto ara entre mans, no?
Molt bé, Carme Pairó, doncs ens agradarà saber tot això que estàs investigant, eh? Ja et seguirem i ja tornarem a parlar per saber quines conclusions en treus d'aquesta estada. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, a vosaltres, i bueno, aquest és un reclam perquè si hi ha gent interessada en ficar-se de ple en aquesta aventura de Catalunya en dades, que sapigueu que és tot obert i que estarem disposats des de la Fundació BID a formar-vos, a explicar-vos i a que entreu en aquest món fàcilment.
Genial. Posarem aquí l'enllaç, crec que directament, no? Quan vas al web ja es pots fer un formulari, es posen en contacte. Evidentment,
està
molt ben explicat. Es veu molt ràpid. Gràcies, Carme. Adéu.
I una IA ens ha dit que el moment del programa que es podria fer viral és aquest.
S'està contestant poc i ens està afectant a tots, perquè a Talavera de Reina estan a punt d'instal·lar una macro servidor, li dic així, amb un consum d'aigua en una regió on l'aigua no és que sigui gaire abundant. Per tant, és un debat que ha de ser un debat públic, jo trobo. I, de fet, a Alemanya aquest mateix centre de dades no es va instal·lar perquè la societat va dir que allò no s'instal·lava allà. Perquè s'instal·la a Talavera.